Els diumenges a l'Espluga FM Ràdio parlem de persones que eduquen. Persones que eduquen, amb Montse Bosch i Filo Ferrer.
Diumenge 21 de gener de 2008. Benvinguts i benvingudes al programa Persones que eduquen. Bon dia a tothom. El trimestre passat, el nucli i l'interès principal del nostre programa van ser els centres educatius de la nostra vila, per motius obvis que ja vam exposar. Però, com que són moltes les persones que eduquen d'àmbits diferents, aquest trimestre engeguem un altre bloc que volem conèixer millor. Avui comencem parlant amb la formació permanent de l'Espluga de Francolí, que enguany fa 40 anys de la seva creació, 1978-2018. Enhorabona per la feina, pel servei, per la constància i la continuïtat.
Educar i aprendre, conceptes bàsics a l'Espluga FM Ràdio.
Doncs som-hi. Avui entre nosaltres tenim quatre dones valentes, perseverants, que són les que estan al capdavant d'aquesta associació que es diu Formació Permanent de la Dona, que són l'Assumpció Carulla, la Carme Permiquel, la Dolors Render i la Dolors Guas. Molt benvingudes al programa Persones que eduquen i us donem la paraula a vosaltres perquè no hi ha res millor, com ha dit la Filo, que expliqueu vosaltres mateixes doncs tota aquesta feinada que heu fet des de l'any 1978 en què s'inicia aquesta formació permanent, que ens aneu explicant quin càrrec teniu, de què se n'encarregueu, o sigui, que vosaltres mateixos ens expliquéssiu qui mana, com feu les col·laboracions. Qui de vosaltres vol començar?
Jo.
Molt bé, Maria Assumpció.
T'has equivocat perquè ara ja no es diu de la dona, per primer que tot.
No feu bé de corregir-me.
Va arribar un moment que vam posar Formació Permanent de la Dona, però llavors ens ho vam arribar a treure perquè semblava que només fos de la dona i nosaltres el que volíem és que també vinguessin homes. Llavors va començar a vindre algun marit a començar a vindre, però això sempre ha mancat, però vam treure el de la dona perquè fos Formació Permanent sol, eh? Bueno, això rectificat. Jo sóc Maria Assumpció Carulla, fa també 40 anys que sóc així, però jo vaig estar del 1978 al 1988. Llavors vam obrir una botiga d'esports i vaig estar 4 anys que vaig marxar de la formació perquè ho vaig deixar, perquè no podia ser-hi. I llavors l'any 1992 m'hi vaig tornar a posar, que fins avui, que quasi que es pot dir que des d'un començament fins al final. I quan vam començar, doncs va ser molt, molt interessant, ens va agradar molt perquè van vindre molta gent quan es va fer el primer crit, i això que dèieu, que no sé si ho explica algú, que vam fer una guarderia, que els nostres nanos eren petits i els portaven a la guarderia, però a última hora es va acabar, que la guarderia només eren pels nostres i la gent doncs no portaven els crios. Però va haver un any o dos, o poder tres, que vam tindre guarderia perquè els nostres nanos eren petits, imagina't, 40 anys enrere.
Clar, per captar, perquè tothom pogués venir. Molt bé, ja molt estic. Bé. Qui més vol continuar? La Dolors, per exemple? Aviam, quants anys fa que hi ets, Dolors? Perquè la Massimilació en fa moltíssims. Tu també...
Jo, com ella, i també vaig fer la mateixa parada de 4 anys, també per una altra botiga.
Caram!
O sigui que semblava que... Ens poséssim d'acord. Llavors aquesta parada doncs també va ser de 4 anys i llavors ens hi vam tornar a enganxar i fins ara. Ella és la presidenta i jo sóc la vicepresidenta.
I llavors com s'inicia aquesta idea? Com sorgeix, com neix, com és aquest l'embrió de l'inici?
L'embrió de tot això és que la idea ha estat de les dones, que el poble necessitava, es va veure que hi havia un buit, o sigui el casal. A la seva inauguració, això ja feia 10 anys poder que estava inaugurat, no, 13?
65.
Del 65, el 78, doncs sí, posa un any abans per fer tota la formació, per fer la planificació, I resulta que les dones veien que al casal hi mancava algú per les dones. Hi havia molta cosa, però no hi havia res adient per les dones. Llavors es va parlar amb el senyor Minguella, com que el senyor Minguella era una persona molt oberta i predisposat a fer cas del que se li deia, que altres vegades doncs, diuen que sí i després és que no, doncs ell no. Ell es va preocupar de que això fos així. Llavors es va fer una... es va parlar amb diferents persones per poder fer una junta, i un cop feta la junta, llavors es va fer una crida al poble per altaveu, que informava les dones principalment, perquè esclar, primer es deia de la dona perquè anava enfocat a la dona, perquè és el que no tenien les dones, perquè sempre dèiem és que les dones si no van, per exemple, si a Reus, a Tarragona, a Barcelona, a puestos grans, no van als llocs és perquè no volen, perquè hi ha coses per anar, exposicions, escoltar conferències, visitar museus, de tot. Però el poble estava, no, les dones, o a casa, o al carrer, o ja no, llavors tampoc ja no es anava gaire ni als bars. No?
Quedaven malament, sí.
Sí. Exacte. I, bueno, i llavors doncs es va fer aquesta crida, que era una mica incògnita, que si volien anar a escoltar el que se'ls oferia, doncs que anessin a tal hora al casal, que hi hauria una reunió. Mira, des del balcó del casal, veient com pujava la gent cap al casal, ja et posava la pell de gallina perquè veies que verdaderament no estaven equivocades les dones, en què hi havia una mancança al poble. I aquella gent doncs pujaven a escoltar, veient què passava. I al començament vam començar per fer les conferències a la sala de, que es diu ara Llucià Navarro, que antigament era la biblioteca del casal. I després, ja quan es va fer l'auditori, vam passar cap a l'auditori. I aquest va ser el començament, amb una resposta boníssima, que fins ara...
Clar, imagina't, des de l'any 78 fins ara són una pila d'anys, 40.
Molts anys.
Molt bé, molt bé. Dolors, aviam, quan fa que hi ets, de què t'encarregues tu?
Vaig entrar fa 24 anys, i ja hi anava abans com a públic, llavors m'ho van oferir per ser de la Junta. Jo treballava a la fàbrica, però com no tenia fills ni res, doncs mira, ja m'anava bé. I vaig entrar, i ja vaig agafar de primer moment les fotografies. I des que hi soc fa 24 anys, cada setmana faig la fotografia, hi ha un munt d'àlbums amb tots els conferenciants, amb la fetxa, el títol, tot, les tinc, ara des que tinc ordinador, les tinc totes guardades dins de l'ordinador, posades en carpetes, les tinc totes...
Tot ordenat,
totes les fotografies que he fet des de fa 24 anys. I jo, doncs, bueno, sempre m'agraden molt, m'agrada anar i m'agrada tot del que es parla, sempre he tingut moltes inquietuds, sempre m'ha agradat saber coses i doncs m'agrada, sincerament. Hi ha algun dia que la conferència no és tan bonica, però altres, doncs, conferències que la veritat jo penso que és llàstima que no vingui més gent jove, perquè hi ha coses que són realment maques. I el que em fa molta il·lusió, perquè venen conferenciants que venen de Barcelona o venen, quan arriben allí i veuen aquella sala i tant de públic, es queden parats perquè diuen això, i cada setmana, i tant temps, i perquè diu, ells mateixos ho diuen, que van a fer conferències en llocs més grans i si són 8 o 10 persones ja fan prou.
I en canvi,
aquí doncs tenim de 60 persones en amunt cada setmana, no? I és molt gratificant per tots.
Clar, pel que escolta, no? I pel que fa la conferència.
Perquè, clar, com veuen tanta gent, i més, doncs, que quasi tothom escolta i tothom està, i a l'hora de fer preguntes, doncs, també fan preguntes i que la gent respon. I jo em penso que tots els conferenciants marxen prou contents. I, bueno, fins aquí, espero que puguem anar seguint, i ojalà vinguessin gent més jove que nosaltres ja es poguéssim retirar.
Que això després en parlarem també una mica, no, Filo? Aviam. I aquí tenim la Carme per Miquel, també. Aviam, hola. Quan fa que hi ets tu, l'associació?
Doncs suposo que una miqueta igual que la Dolors, no? Si no, 24, 25 anys, també sí. Jo també és un cas com ella. Hi anava algun cop, perquè pues, sempre hi ha unes conferències que et criden més l'atenció que altres, i encara recordo aquí on ha dit, a l'antiga biblioteca del casal, allí, un lloc reduït, amb unes cadires, i bé... I després pues, tampoc no hi podia anar cada setmana perquè entre crios i... Bé, que tens unes obligacions al principi d'estar casats que et sembla que no dones per tant, no? Uh-huh. I llavors un dia va ser que, mira, va ser la Joana Vallès. Me diu, Carmen, per què no vens a formar part de la... La Joana Vià, perdó. Bueno. Sí. Diu, per què no vens a formar part de la formació? Dic, dona, és que estic treballant. Diu, bueno, però podries a la tarda vindre, tampoc no ens reunim cada dia, de tant en tant. Mira, dic, deixa'm-ho pensar, ho provaré. I llavors va ser que sí, ho vaig provar i encara m'ho estic pensant, doncs 25 anys que hi vaig i no ho he deixat. I molt estic bé. La veritat és que m'hi trobo bé. L'equip que fem doncs, de la Junta me trobo molt bé amb totes. Allí totes parlem del que hem de parlar, anem al gra sempre i sortim satisfetes del que, dels projectes que pensem i que volem fer i tirem endavant i ens anem sortint. Mira, cosa és que farà 40 anys. Sí. I jo què diria de la formació? Pues que he après molt, la veritat. He après, hi ha conferenciants que vas i penses, bueno, i de quin tema ens parlarà i què és això? I surts que dius, pues mira, una cosa més que no sabia i que vas més enriquida cap a casa. Sí,
clar,
sí. Jo estic molt contenta de ser de la formació i em doldria molt que això s'acabés. Jo també demano que la gent s'hi apuntin, que comencin, que tinguin, que ho provin, que no marxaran, empiquissiran.
De Junta hi sou vosaltres o hi ha més gent? Hi ha alguna persona més, oi que sí?
Sí, som
avui,
més.
Avui no hem pogut vindre, eh? Sí. Una és la Pilar Vidal, que és la secretària.
Fantàstic.
Que porta els contes i fa els programes, ara últimament. I després hi ha la Pepita Bové, que està malalta, que doncs no ha pogut vindre, que li hauria de vindre. I ara, i la Maria Mercè Berguedà. Llavors, ara últimament, i la Rosa Maria Jus, aquestes som, diem, les que feia més temps que som. I ara doncs vam mirar de renovar una mica la Junta i vam començar a donar veus i ens va vindre, vam dir, a veure si trobem una persona una mica més jove. Però, esclar, també segons en qui t'hi poses, a vegades doncs, no saps si ho seguirà o si ho podrà bé. I llavors ho vam dir a la Marta Montserrat i va dir que sí, com ara...
Molt bé.
I ens ha anat molt bé, perquè doncs, amb números i així ella en sap bastant. I després la Carmen Capdevila, que és les dues últimes que han entrat, ara deu fer, res, 3 o 4 mesos.
Fantàstic.
L'altre curs ja van entrar. I també aporten coses noves. La Carmen Capdevila és una nana molt, molt pausada, molt, molt bé, i ens agrada molt. La veritat és que han entrat i bé. I la Marta Montserrat, doncs sí, perquè a vegades ens atabalem una mica amb els números, i ella, pim-pum-pam, com està acostumada que l'estava a l'hostal, doncs també.
Clar.
Llavors jo el que voldria recalcar és una cosa. Nosaltres quan vam començar en formació permanent de la dona, bueno, volíem fer de tot. I els nostres primers programes allí fèiem macramé, van fer joies, van fer muntar coses a mort. Però llavors, esclar, la gent s'apuntaven. I de medida ho anàvem fent, anàvem a buscar la gent per tot arreu i tot va anar molt bé. Però llavors resulta que a còpia dels anys ja vam notar que molts treballs manuals i moltes coses demanaven un cupo de 15 persones. Llavors no ho podíem fer-ho, perquè 15 persones, les altres 15 què? O llavors un és un horari i els altres un altre. I llavors ens vam tindre d'anar adaptant una mica més a base de conferències, sortides, coses així. Que és el que... I llavors, com també hi va haver els jubilats, que també van començar a fer coses ells allà, i hi va haver les puntes de coixí que també van fer l'associació. Llavors nosaltres ens vam anar retirant,
adaptant
a les circumstàncies. Sempre ens hem anat adaptant a les circumstàncies. Llavors ens hem anat fent això de més conferències, sortides a fora, que hem vist moltes coses, hem fet molts viatges, omplien molt, i així ara és on estem més, perquè... Hi ha diferents coses. És a dir, que sortim, anem una vegada al mes, del trimestre, un de cada trimestre anem al teatre. Això ara ja fa temps que ho fem així. I llavors, doncs, a vegades una sortida de tarda i d'alguna vegada fem alguna sortida de dia. Però el que fem més és cultural. I cultural ens ha anat molt bé, molt bé, ajuntant-nos amb l'associació aquesta de l'Universitat
Rovira i Virgili
per la gent gran. Això ens ha anat de meravella, perquè ens envien un conferenciant cada trimestre, no, 3 conferenciants pel trimestre, una cada mes, i llavors ells ens donen una llista molt gran i nosaltres escollim la conferència que ens agrada. I ens ha anat molt bé perquè, a més, són conferenciants amb una qualitat tremenda, perquè són professors, són metges, bueno, una cosa espectacular, i va molt bé. Hi ha algunes que inclús és un nivell bastant alt, i ens agrada, sí, sí. A vegades no surt massa entesa perquè el nivell és alt, però surts amb una educació que t'agrada també. Algo, jo sempre dic que algo queda. De les conferències a vegades no en tens, però sempre et queda alguna cosa.
És una junta independent o funcioneu com una associació o què hi entra amb el PAC de ser de la formació permanent? Diguem-ho així.
Bueno, això hem començat i seguim sent una secció. El que passa és que nosaltres vam tindre que fer un NIF nostre propi perquè si no no podíem demanar subvencions. I durar 40 anys fent coses sense tindre ajuts també doncs, costava una miqueta. De totes maneres, el casal ens donava un pressupost cada any d'una quantitat que servia per poder nosaltres bellugar. La sort ja teníem de que ja teníem el local i teníem, no teníem cap gasto, només el gasto del conferenciant que venia o de les coses que haguessin pogut implicar algun cost. Llavors, el que deia la Maria Assumpció, també la nostra... funcionem com a associació, nosaltres tenim completa llibertat per fer els temes que volem, no hem de demanar permís a ningú, ho decidim tot entre la Junta, i el que fèiem també és que la formació, el que ha fet també, a part del que ha dit la Maria Assumpció, és donar a conèixer coses. El ioga a l'Espluga va començar perquè el vam donar a conèixer nosaltres. A la Sínia vam fer pujar un xicot de Valls que feia ioga a Valls, el vam fer vindre, va portar alumnes i allà a la Sínia es va fer una secció de ioga i la gent van veure el que era el ioga perquè doncs, 40 anys enrere no se sabia el que era el ioga. Com diu això, després també els treballs manuals que s'havien fet, doncs també vam donar opció que una persona muntés un taller de compte pròpia, però nosaltres ja ho vam anar deixant. O sigui que vam donar pas a coses que després nosaltres, el que diu ella, que ens vam quedar només amb lo cultural, el que ens interessava més. No?
Clar, s'ho van adaptant.
Això. Així que bàsicament ara representa que són les conferències, una sortida del teatre, però també celebreu les festes tradicionals i populars i feu alguna altra sortida? O alguna
bueno,
altra?
Saps què passa? Que ara amb les festes, o sigui, havíem fet la festa de Carnaval, que és la propera. I ara ja fa 3 o 4 anys que no la fem.
Bueno, la castanyada.
Bueno, espera, primer la festa del Carnaval, doncs no la feia, no la fem perquè només acabàvem disfressant-se nosaltres. Llavors, clar, el personal s'ha anat fent gran, les coses no hi ha gaire ganes de disfressar-se i una festa de Carnaval sense...
No, i després poder també al carrer, a l'Espluga, també ja té una altra dimensió.
No, però havíem tingut... Vam estar molts anys disfressant-se i s'ho passàvem bé.
Sí, que anàveu a la residència també, no?
No, la residència no. Venia, ens portaven al Carnestoltes allà.
Això.
I llavors allà a l'hostal doncs fèiem la festa. Fèiem un berenar i mira...
A més, durant 5 anys vam fer una comparsa, nosaltres, la formació. Durant 5 anys vam anar a la rua cada any amb unes disfresses xulíssimes i el bé que ens ho passàvem quan les fèiem, que bueno...
Bé, però és el que deia abans la Maria Assumpció, que us aneu adaptant a les circumstàncies segons la gent que també teniu, que va venint.
També va passar que es va morir el Nicasi. El Nicasi li agradava molt aquest tema del carnaval i fèiem les carrosses i llavors doncs, et quedes una mica... Doncs dius, doncs no cal sortir al carrer. Llavors, i a partir d'aquí aprofitem aquesta festa per marxar. Per exemple, aquest any, el dijous de carnaval, doncs se n'anem a Teatre Barcelona.
Després hi ha un inconvenient, que abans teníem molt clar el casal ens ajudava a l'hostal per fer el carnaval d'allò, i esclar, al tancar llavors on vas? Que si s'apunten 50 persones doncs ja no hi ha lloc, i llavors o has d'agafar un autocar i llavors va ser quan ho vam també tallar una mica aquestes festes.
Normal. I llavors també, amb això del finançament, no? que heu dit doncs, que teniu aquesta sort de comptar amb la Universitat Rovira i Virgili, amb aquests ajuts del casal en quant a infraestructura, paguen una quota les dones? Com us financeu? És a dir, com va el tema econòmic una miqueta perquè els oients ho sàpiguen?
La quota paguen a primers d'any, unes. Paguen 15 euros les que són sòcies del casal i 20 euros les que no són sòcies del casal.
Molt bé.
I llavors tenim... Ara, avui, teníem subvencions de l'Institut Català de la Dona, de diversos llocs, no? del Consell Comarcal. Ara no tenim res. Ara ens ho han tallat tot i només tenim la subvenció de l'Ajuntament, que els hi donem les gràcies des d'aquí perquè també ens ajuda.
Molt bé.
I l'estar aquí amb això de la Rovira també ens ha sortit bastant bé.
Clar. Molt bé. I llavors, les idees, no? Heu explicat que s'aneu adaptant, però com sorgeixen les idees quan feu una excursió, una sortida, quin teatre anireu a veure, no? Com surten aquestes idees? Ho diuen les dones quan algun dijous o sou la junta les que aneu una mica dinamitzant tot?
Som la junta.
Sí. Tot ho feu la junta, el que deies tu, no?
Sí, que ens reunim i llavors pues, entre totes ho estem parlant i totes aviat ens posem d'acord. Si diem d'anar a veure un teatre, es busca quin pot ser més bonic, més, un dia és més trist, un dia és més alegre, clar. I ho anem a veure tot. Molt i anem bé. A tots els teatres, eh? I sempre aprofitem també, si podem, a més de teatre, una sortida, de veure una altra coseta.
Clar,
també.
Clar.
Mira, ara anem a veure el Museu del Ferrocarril, que és aquí a Vilanova.
Ah, sí, sí, sí.
Sempre.
Llavors aneu al teatre i feu una sortida cultural, també, no? Per acabar una mica de fer el dia, no?
Exacte.
Això està molt bé. Exacte. I després una cosa que ens encuriosia a mi la Filó, per què els dijous i per què aquest horari? És dir, com sorgeix que sigui dijous i sigui aquest horari?
I que no canviem de dia, eh?
Perquè per si per això.
Ens diu, és que no ens va bé el dijous. Bueno, doncs ho sento, no vindrà. Alguna vegada m'ha agafat amb algú que ha vingut a les 5 de la tarda, però bueno, hi ha hagut un xou i ha sigut un conferenciant extra, però si no, ja vam agafar el dijous i no hem deixat mai el dijous, i una hora.
El per què no ho sabem.
No.
Abans les minyones feien festa el dijous a la tarda.
No, jo me sap greu és que no vingui més jovent. Jovent hi ha de nanos que ja tenen 12 i 13 anys o 14, perquè en una capital sí que necessites per anar a una conferència 2 o 3 hores, però en un poble si tens voluntat, una hora nosaltres comencem 5 minuts més, eh? Però a les 6:05 i els hi diem una hora, és a dir que a les 7:15 poden ser amb els fills i a casa i en canvi, doncs això és el que ens manca una mica, no hi ha prou interès, no sabem si és per culpa perquè hi ha moltes activitats a l'Espluga, moltíssimes, i el jovent hi va o és perquè no tenen interès.
O la difusió, potser,
quan
també...
Quan parlem de jovent, no? També parlem de gent de 40 anys.
Sí,
jo no parlo de gent de 20 anys.
No.
Però gent... de la meva edat mateix, no?
De la
teva.
De la teva.
Bueno, jo vinc a vegades, sí. Eh?
Jo doncs, crec que avui hi ha moltes activitats també que fan els així extraescolar i les mares ja prou feina tenen a portar-les a patinatge.
Carmen, no estic d'acord amb tu.
No?
No, perquè a vegades nosaltres pugem cap dalt i a baix a la pèrgola està plena de gent. Que la canalla van a música i s'esperen allà fent
també
un cafè.
Podrien ocupar aquell rato d'aprofitar.
Lo que jo per mi que no hi ha interès, vull dir, és també això. I després, saps què passa? Que em penso que s'ha donat la... que s'han pensat que això era per gent gran, que era per les jubilades, que quan un se jubili ja vindrà. I això no és això, perquè, vull dir, els temes que tractem són actualíssims, no? I temes molt, molt interessants. I audiovisuals i de tot.
Estaria bé, eh?
Jo no dic que vinguessin cada dijous, però dius, mira, això interessa. Doncs, i vai, doncs no.
Però podríem fer una crida des d'aquí, si ens expliqueu una mica, fins al maig, si ho teniu una mica, algunes conferències que hi hauran, algunes coses, si ho teniu, per poder una mica, doncs, fer aquesta crida, no?, oberta a tothom, perquè a vegades és per desconeixement, eh? A vegades és desconeixement.
Es pregona cada setmana, eh?
Durant el temps. Donem el programa?
Sí, tenim el de fins al març.
Sí. Voleu que ho llegeixi, però estaria bé una de vosaltres, no? Ho llegeixo jo mateix. Sí?
La Carme,
clar, digueu tu.
Bueno, pues ara hem passat el dia 11, que aquest ja està passat, i el 18 també, pues ara ve el pròxim, és el dia 25 de gener, el Carnaval amb imatges, que ens ve a passar les imatges el Ramon Joan Rosselló, que és espluguí i és col·laborador també sempre de la formació. El dia 1 de febrer ens n'anem a l'Espluga, als segles 11 i 12, creació d'un poble, i ens la ve a donar l'Antònia Carreres Casanoves, professor del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili. El 8 de febrer tenim la sortida i teatre, que és el que us hem dit. Anem a visitar el Museu del Ferrocarril a Vilanova i Geltrú i el Teatre Poliorama a veure l'obra un cop l'any.
Marxem a 3:45 de la tarda.
Sí, ja ho pots dir.
I només ens queden 5 places ja, de 55, vull dir. Molt bé.
El 15 de febrer, l'arquitectura medieval de Taüll a Notre Dame, per Valent Alcón Vidal, col·laboradora de la Universitat Rovira i Virgili. Veureu que durant el trimestre, sí, doncs venen 3 o 4 professors de la universitat. Al febrer, som el que mengem, per Núria Tous, és doctora en nutrició i metabolisme. L'1 de març, el nacionalisme musical espanyol. Falla, Albéniz i Granados. És música. Per Maria Carmen Domingo Velando, també és professora del Departament d'Història de la Universitat Rovira i Virgili. Al març, Bali. on la natura esclata, per Ramon Amigó Carulla, espluguer i col·laborador. El Ramon també, un cop realitzats aquests viatges, també ens els ve explicar i ens els fa viure com si haguéssim anat. El 15, el Breakpack, no ho sé, no ho diré bé això, per Òscar Cadiach, que és l'alpinisme, alpinista i col·laborador també amb la Universitat Rovira i Virgili. Aquí esperem que vinguin molt de jovent, perquè aquest
senyor
bo,
Òscar Cadiach, sí.
És molt famós,
molt reconegut, exacte.
És tarragoní, té 64 anys i es veu que és un dels que
dels millors que hi ha al país, sí, és veritat, de fer cims.
Els cims més alts
més
que
alt,
hi ha.
Sí, sí, sí.
I el dia 22, ja és el dia últim d'aquest trimestre, consells d'aromateràpia en oncologia per Anna Sánchez, que és llicenciada en farmàcia. O sigui, que hi ha un ventall de conferències que me penso que totes són prou interessants.
Són bones, totes són
totes
molt bones.
Són bones,
totes,
cada trimestre ens hi resulten bones.
De totes les, de totes les conferències i activitats realitzades, així molt ràpidament, digueu-nos alguna que al llarg d'aquests anys o dels últims o de fa anys us hagués impactat personalment a cadascuna de vosaltres, sigui sortida, sigui activitat, sigui o bé d'algun cicle. Què, Dolors?
A mi el que més m'agrada, pues, és anar al teatre, perquè a mi el teatre m'encanta i al meu home no li agrada gens, i si no vaig a la formació, pues, no vaig al teatre, i llavors pues, m'agrada moltíssim el teatre i espero amb candeletes cada trimestre que fem el dia del teatre. I després el que també sempre ens han resultat molt, molt, és quan fem pues, audiovisuals de viatges, aquests també, com és ara aquest que ha dit del Ramon Amigó, han vingut al llarg dels anys, han vingut gent, diferent gent, a presentar viatges, i sempre, i recordo un que a mi em va impactar molt, molt, que va vindre una que estava al museu de Reus, de Vilaseca de Reus, Vilaseca, sí. Com se deia aquella noia?
Anna Mir,
que ens va fer a l'Argentina, a la Patagònia, que jo tota la vida m'anien recordant molt d'aquella conferència, perquè a mi em va impressionar molt, moltíssim.
Potser algun dia hi aniràs.
Em sembla que ja no, però bueno, és que t'ho presenten tan bé i t'ho expliquen tan bé que quasi que pràcticament ja és com si fossis allí.
Vai, a mi. Que també agrada molt.
Ah, sí, el de la música.
La Carmen aquesta, que està ella canta i ens explica i ens ho fa entendre. Mireu ara com puja, ara com baixa. També agrada molt la música i els metges.
L'Enric Vives.
Clar, la Salut també.
Que també surt a Catalunya Música.
No, Joan Vives.
Joan Vives.
Joan.
Aquest també.
El Joan Vives, que sempre ens parla d'un sol. O de l'Albenis, o del Xuvi, bueno, del que toqui. Sempre busca un que faci un aniversari, o de mort o de viu. Bueno, de naixement o
sí,
de...
I ja us explica una mica tota la música, us la fa entendre el que deia també a la formació, i deies tu.
Després també hem tingut polítics, també. A la formació tenim un... Vull dir, a casa, no, a la formació va vindre el Reventós, que llavors era... que era el president, llavors no. Bueno, és igual, havia estat ambaixador i ens va fer una conferència sobre les ambaixades, com funcionen, que és una cosa que si no t'ho expliquen aquí, dius, mira, aquest senyor és ambaixador
abans,
a tal lloc,
abans podien vindre,
però no saps què. Llavors també ens va vindre l'Ernest Benach una altra vegada, després ens va vindre el Carot, després ens va vindre el president Pujol, la seva senyora també a fer una altra conferència, després ja no me'n recordo,
ha passat
molta gent.
Un altre bloc, el Ferran
Civit últimament, també, clar, és el, jo ara recordava dels antics,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Llavors, hi ha gent del poble, algun noi que pot vindre o així. La llàstima és que és en dijous i és que estudien. Però si podem i ells ho poden combinar, també els anem a dir.
També tenim una preferència amb els pluguins.
Sí, sí. I llavors, mirat al llarg de tots aquests anys, creieu que heu acomplert els objectius que es vau proposar inicialment, no? Mirant endarrere, què afegiríeu o canviaríeu alguna cosa, o ja us està bé tal com ha anat la història de la formació permanent?
Jo crec que ha anat molt bé, Jo, afegir, què vols afegir? Si, més aviat hem pujat de categoria a la Juntanza, i més aviat les conferències han sigut bones. Les sortides tenim èxit, un autocar sempre. Jo, vaja, el meu parer, que ho vagin dient elles, però el meu parer és que ens va sortint els objectius que ens van proposar, culturals.
Molt bé, és genial, això.
portar cultura.
Les sortides no són tan sols a teatre, sinó que hem anat a visitar molts llocs que potser no les haguéssim vist.
Heu fet viatges molt, molt macos, també. I tant. Sí, sí. Això ho recordo.
Hem visitat el Parlament, hem visitat tantes coses i
el
llocs.
El Palauet, el Benis, que no l'ensenyaven a ningú.
Exacte.
El de Pedralbes. Sí. Després el Palau de la Música, amb la senyora, Carulla, personalment, que ella era la presidenta. Llavors, sí. Després al Liceu.
Hem tingut accés a molts
accés a molts llocs, que hem vist molta més cosa de la que ensenyen
habitualment en els llocs, clar, sí, sí. Això està molt bé.
Home, també fas, aprofites coneixences i amistats per poder introduir-te en aquests llocs, no?
Per tant, Montse, estan...
Esteu satisfetes i això està molt bé.
Sí,
eh?
El públic molt content.
Això és molt bonic.
Les senyores sempre estan molt contentes i agraïdes.
És veritat.
Sempre ens han dit que s'ho han passat bé i que disfruten venint.
És cert.
Això ja et dona satisfacció.
A vegades nosaltres diem a aquest conferenciant... No, ai, ara us heu d'esperar una mica que no podem anar a comprar les... No patiu, tot ho feu bé. No ens hem tingut mai queixa. I després jo el que vull també recalcar una cosa,
que
és molt important, els nostres començaments, sort n'hem tingut el casal. Això ho diré sempre. Llavors la Maria Dolors encara no era la presidenta, vull dir, que no té res a veure. Ens feien les fotocòpies, ens portaven els contes, ens deixaven la sala, ens deixaven el llum. Quan venien els conferenciats, perquè totes les associacions eren a l'Ajuntament amb una sala. Clar, quan venien en aquella sala de Carulla Font, esclar, bé, tan maco, i sempre hem tingut el recolzament, els micròfonos, que llavors no es feia tant d'audiovisuals, els micròfonos a punt, la sala és neta. Durant molts, molts anys, gràcies al casal, que poder això ha sigut el que ens ha fet aguantar, eh?
Bueno, i ara gràcies a l'Ajuntament, perquè amb el conveni que vam fer amb l'Ajuntament, doncs vam constatar que la formació permanent tenia uns drets adquirits que no es podien tocar. Per exemple, l'auditori tenia que ser, tenia que seguir sent el dijous a les 6 de la tarda. Si necessitàvem la sala d'exposicions, si necessitàvem qualsevol sala, doncs també teníem prioritat, no?
Molt bé.
Oh, gavina voladora que volteges prop del mar, i el pas del vent mar enfora vas voltant fins arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, un dia i nit i festa.
També hem volgut parlar amb el senyor Eusebi Majors, perquè ell, en els seus inicis, tenia una responsabilitat amb l'activitat cultural juntament amb Manel Morgades. Però la quieta
una... Tenim entre nosaltres el senyor Eusebi Majors. Vostè, bon dia, senyor Majors.
Bon dia.
Vostè va ser a l'inici de la creació de la formació permanent. Com ho va viure i què ens diu després d'aquests 40 anys? Com veu que des de 1978 fins als nostres dies hi hagi hagut aquesta associació, els beneficis que això, si a vostè li sembla, que ha portat a les dones i a la vida de l'Espluga?
Miri, a mi em sembla que és tan important que s'hagi creat en el seu temps una activitat per a les dones, perquè no només han sortit de casa, que llavors era una mica més difícil que sortissin soles de casa per fer activitats, sinó que ha creat un esperit de superació i un esperit d'escampar la cultura que és, al meu entendre, importantíssim. L'Espluga hi ha guanyat moltíssim. L'Espluga té una part de portada per dones, doncs que sembla que tingui una trajectòria en el futur important i que augmentarà aquesta trajectòria per mi, perquè sense la dona no podem fer un món millor. Sense la dona no podem ser homes perfectes tampoc, som homes a mitges. I la dona ens complementa tant que per mi activitats que en diem per dones no són per dones, són per tothom. Són les activitats que ajuden a la formació de la societat sencera. Per tant, per mi, aquella idea que vam portar a terme, que explicarem després la història, és tan important que s'hauria de multiplicar a l'Espluga. Això ho vam viure de la següent forma. El senyor Minguella, que llavors era president del casal, ens va citar Abel Morgades i jo. Jo era llavors el coordinador general que venia de Barcelona. I el Manel era el coordinador de les activitats del casal. I ens va reunir dient que volia fer una activitat per dones perquè li demanaven les dones. I diu, s'ha d'aprofitar aquest bé. Dic, sí, és veritat. I ho vam agafar amb molta fruïció, tant la Manel com jo. I vam fer una reunió secreta. En aquella reunió no dèiem el que parlaríem, però vam citar a una sèrie de senyores a fer aquesta reunió. I van venir totes les senyores. Vam tenir un canvi d'inversions. De seguida vam posar-nos a treballar. En va sortir d'allà ja l'estructura general, perquè ja portàvem un esquema. I ha seguit fins ara. És curiós perquè va ser tan secret que citar a les 10 senyores al casal per parlar de muntar una activitat era una cosa inèdita. La prova és que a baix, quan vam sortir i vam acabar la reunió, que vam acabar tard, vam ser a les 10, a les 12, hi havia tots els marits gairebé intrigats, esperant què els havíem de dir les senyores i nosaltres. Bé, i va ser crear la formació permanent.
Això no, estem parlant de l'any 78, no?
Parlem de l'any 78, compte, eh? Però en el 78 de tal manera que llavors era, això era revolucionari, totalment revolucionari. Allà vam proposar, no només vam muntar l'esquema de les activitats, que eren moltíssimes les que eren possibles, sinó els vam deixar triar què volien fer en el primer segle, o el primer cicle, vull dir. I van triar les activitats que es feien en el primer cicle. Van triar que pagarien una quota perquè així ajudaria el casal a que no tot fos després del casal. I d'allà en va sortir el primer cicle, que va ser un èxit, i ha seguit funcionant fins ara, doncs, amb diferents presidents. 4 presidents hi ha hagut fins ara. Per mi, l'important no és dels que vam ajudar a fer-la, sinó per mi és dels que han continuat amb aquest esperit de donar cultura a l'Espluga, de donar cultura a les dones, de donar cultura, doncs, en majúscules, de fer de totes les activitats possibles, i per mi ha estat una de les coses més importants, que ha durat 40 anys i crec que durarà tota la vida. I això és vaja, a mi m'emociona, perquè penso que una cosa que vam ajudar a crear, doncs continua i continua amb aquest èxit.
Doncs, senyor Majors, ha vingut ell documentat amb una carpeta plena d'arxiu de totes les coses tal com ell és, que per allà on ha passat ha deixat tota la documentació i les coses escrites, i que això, doncs, pels futurs i pels historiadors és una veritat i una font d'informació. I si en vol afegir alguna cosa més, si no, tancaríem aquí aquesta...
Sí, jo diria que des que sóc a l'Espluga i vaig tenir aquesta responsabilitat i vaig portar la residència amb tot l'amor del món, doncs jo he pensat que s'havien de crear coses que tinguessin projecció futura. Quan ens va proposar això, el Manel i a mi, el senyor Miguel va pensar que era una projecció de futur i ho va endevinar. N'hi va haver una altra que jo també vaig ajudar a fer i vaig tirar endavant, que és el certamen literari, i també porta 40 anys funcionant.
40 anys.
I l'altre, que suposo que durarà tota la vida, que és la història de l'Espluga. Per tant, sempre m'ha interessat la cultura i sempre m'ha interessat l'Espluga. Sempre he estimat l'Espluga i sempre l'estimaré.
Moltíssimes gràcies, senyor Majors, ho sabem. Voldríem també fer esment avui, almenys per deixar-ne constància, que entre els anys 66 i 67, i també des del casal, a l'època del matrimoni d'Unyó, el Cinto i la Núria, es van portar a terme activitats culturals adreçades als joves i també no tan joves. Em sembla que el grup tenia nom femení, amb activitats, xerrades i amb una línia bastant progressista. Una de les que jo recordo, perquè hi vaig anar, va ser que va venir la Maria Aurèlia Campmany. També hi va haver cinefòrums amb el Miquel Porter Moix i d'altres que intentarem esbrinar millor i ordenar si ens és possible.
El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. És el mar la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. El vent ens portarà com un cavall
I ara passem al futur amb aquesta formació permanent. Quins plans teniu ara d'immediat i, sobretot, com penseu celebrar aquests 40 anys? Si fareu festa, quines activitats fareu i si realment jo crec que us deu fer molta il·lusió, no? Qui comença?
Sí, farem la celebració dels 40 anys. Ens vam formar el mes d'abril. L'abril l'hem mirat i no hem pogut agafar cap diumenge, perquè això ho farem en diumenge. És l'única vegada que sortim del dijous, quan fem una celebració. Ja n'hem fet dels 20, dels 30, dels 35... 35 no vam fer, sí, també sí. 35. Sempre en diumenge, perquè llavors ja és una festa més solemne.
Clar.
Aquest any anirem a... S'està programant tot això, i la pensada és doncs fer un dinar. Aquest any anirem a l'hostatgeria de Poblet. Després de dinar, doncs, en el Teatre del Casal hi farem alguna cosa que ens pensem que pot ser una... Hi ha una... Ens ho han de confirmar, eh? Hi ha una coral de Miralcamp que diu que fan un espectacle molt bonic, que hi ha una persona, la Carme Capdevila. La Carme Capdevila és la cunyada de la Carme per Miquel. És que a vegades poder la gent diran qui és la Carme Capdevila. Doncs és la cunyada de la per Miquel. I aquesta noia ho va veure, aquest espectacle que tenen muntat, aquests de sí. la coral, i estem en tractes perquè vinguin a fer a la tarda això. Llavors l'espectacle seria gratuït i el dinar no. Clar, el dinar cada un se l'ha de pagar, però farem un bon dinaró.
Clar que sí, ben fet, ben fet.
I no sé si hi haurà alguna altra cosa, ja et dic, ho estem muntant això.
I llavors una última cosa, no? Que voleu fer una crida perquè vingui gent jove de la meva edat, per exemple, no? Que dèieu que us faltava una mica, d'aquí la podeu fer abans d'acomiadar una mica, d'acomiadar-nos? Estaria bé, jo crec, què els hi diríeu a les dones i als nois, no? El jovent d'aquest poble perquè vinguin a la formació permanent. No?
Que no esperin tindre 60 anys.
Exacte.
Perquè s'estan perdent molta formació.
Molt bé, molt bé.
I després que es vagin mirant els programes.
Exacte.
Que una persona s'ha d'informar. Llavors, jo també els dic a molta gent, ai, és que jo no sé si podré vindre en totes. No, mira't el programa i ves venint les que et puguin interessar, però ves-t'hi posant.
Exacte.
Perquè a vegades el que costa és començar, no? Però jo crec que és una llàstima que s'ho deixin perdre en un poble una cosa tan cultural, perquè és de tot, parlem de tot. I si hi veiéssim més joves, potser i elles ens ho diguessin, per què no mireu de tocar aquest tema, que és interessant, el dels fills, això, també el tocaríem.
També l'inclouríeu.
L'introduiríem, segur, eh? Doncs ens posaríem.
Doncs
que, no, jo anava a dir que el treballar no és excusa, perquè jo hi vaig anar molts anys treballant.
Clar,
i anava, no,
oi,
el treballar no és excusa, sí. Perquè una hora la tens si vols fer les coses.
És ben cert, i a més és que teniu raó, hi ha unes ponències boníssimes en què s'aprèn però de tots els àmbits i d'una manera molt fonda, no? I això està molt bé, i que cal també sempre renovar, no? El que demaneu vosaltres una mica, no? Una mica d'ajut a aquests 40 anys que porteu vosaltres al capdavant, no?
Saps que ens deien al principi moltes senyores, deien: oh, clar, jo arribo a casa a l'hora de sopar, vaig dient coses que el meu home no les sap, i hasta els hi fa com a ràbia, que jo sàpiga unes coses que ells no saben. Dic: molt bé, maca, així s'ha de fer, així s'ha de fer.
Clar, clar, s'ha d'anar al capdavant la dona.
S'ha d'anar al capdavant.
Us agraïm moltíssim, però moltíssim, la Filoió, que hàgiu vingut, Marciunció, Carme, Dolors, moltíssim. Us encoratgem, no només a 40 anys, sinó als molts més, de formació permanent, perquè en un poble, com heu dit vosaltres, calen i fan falta activitats que aprofundeixin sobre les coses culturals, no? I fer sortides, i això està molt bé. Ara escoltarem una entrevista que la Filos a l'altre estudi, que ha trucat a un dels conferenciants que sempre ve, que és el Jordi Roca, i també ens farà 5 cèntims una mica, doncs, de la història, de com ell veu la formació, de què suposava pel poble, i jo crec que ens agradarà molt aquesta entrevista. Bé, moltes gràcies, per haver vingut. Estem supercontentes.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Per invitar-nos.
Gràcies.
Anem a escoltar el Jordi Roca. Ara esperem que la Filo...
Bon dia, Jordi.
Bon dia, Filo.
Tens algun missatge per a les persones que formen part de la formació permanent i també per a les persones que ens escolten des de l'Espluga FM Ràdio? Tu, que sempre ets el que inicies el cicle anual d'aquesta formació permanent i que t'ho estimes tant, què tens que dins?
He seguit el programa per internet perquè les noves tecnologies ho permeten. Per tant, he sentit tot el que he anat dient al llarg de l'entrevista amb les membres de la Junta de l'Associació, i vull felicitar-les amb elles per com es pugui i com a col·laboradores de fa molts anys. pels 40 anys que ara celebraran i perquè en puguin fer 40 més. Començar una entitat o una associació o una iniciativa és difícil, però encara és molt més difícil el que hem fet elles, que és continuar-la i continuar-la durant més de 40, durant aquests 40 anys. I allò que s'ha dit durant el programa, crec que el que és més important és aquest paper que cada vegada han agafat més les dones, i sempre dic que la presència que tenim de dones en aquests moments a la gestió de diverses associacions culturals i fins i tot a la política de l'Espluga ha augmentat molt en aquests anys i que segur que l'associació hi ha tingut alguna cosa a veure en l'aixecament del nivell de formació i d'educació i d'informació cultural que han anat subministrant a través dels cicles de conferències i d'activitats per molts anys.
Doncs Jordi, moltes gràcies per la teva aportació i perquè ens han volgut que tu fossis el que tanqués aquesta trobada amb aquestes dones de la formació permanent de l'Espluga. Bon dia i ens tornarem a veure.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins sempre. Apa.
Els diumenges a l'Espluga FM Ràdio parlem de persones que eduquen.
Parlem del Club de Lectura de l'Espluga amb Rosa Ferran, que ella és la que fa el resum de les opinions de les diverses persones que pertanyen al Club de Lectura de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola. Bon dia, Maria Rosa.
Hola, bon dia.
Què heu llegit darrerament?
Hem llegit L'amiga genial, de l'Helena Ferrante, i després Faristà, de Marc Pastor.
I què et sembla? Què n'ha opinat la gent?
Bé, la gent ha tingut una opinió variada, perquè tots dos llibres són molt atractius. Un és més de ciència-ficció i l'altre és més, potser, d'un ambient més realista. Però tots dos han agradat, tot i que a vegades potser ens agradaria que tinguessin un final una mica diferent.
Un final feliç.
Un final feliç.
Un final feliç, això mateix. Què diuen de l'Helena?
A veure, ara us llegiré el que hem estat comentant. Si no hi ha amor, això no només fa àrida la vida de les persones, sinó també la de la ciutat. Així l'autora parla a través del personatge de la Lila Cerullo i en aquesta màxima ens planteja a les lectores: el destí ens ve donat, determinisme, o ens el fem nosaltres. És un acte de voluntat. La història de l'amistat entre dues nenes que s'observen, s'emmirallen en les seves nines i rivalitzen a l'escola és una manera de mostrar subtilment i alhora de manera descarnada el rerefons d'un paisatge urbà, un barri humil i decadent de la ciutat de Nàpols. En ple postfeixisme, l'autora parla amb la veu de l'Helena Greco i focalitza l'abans tràgic que ningú no gosa esmentar perquè és una manera de negar la por, i l'ara amb el rerefons humanista com a símbol de supervivència. No hi ha gestos, paraules, sospirs que no continguin la suma de tots els crims que han comès i cometen els éssers humans. La societat s'emmarca com en un quadre puntillista. Quan t'apropes és quan veus els punts de vista dels personatges i la societat patriarcal de mitjans dels anys 40 i 50. En aquest microcosmos, les famílies benestants es disputen l'espai i només és a l'escola on tots conflueixen en una relació més igual. La protagonista principal descriu un món salvatge, embrutit i humiliat per la diferència social i la possibilitat de tenir una millor educació. El relat ens atrapa com a lectores. És un cant a la intel·ligència i la capacitat de superació de dues nenes, dues adolescents que es veuen abocades a triar dos camins divergents. El que les fa seguir juntes és l'estimació i l'admiració respectiva pel tipus de vida diferent que cada una d'elles acaba escollint. El llenguatge és àgil i les descripcions poden ser breus amb metàfores més descarnades i alhora més extenses i poètiques. Com si una nit de lluna plena, el mar, la massa ben negra d'una tempesta, avancés pel cel, s'empassés qualsevol mena de claror, es gratinyés tot el vol del cercle lunar i deformés aquell disc resplendent, reduint-lo a la seva autèntica naturalesa de matèria grollera i eixelebrada. Les lectores arribem a la conclusió que és una bona novel·la i dins de la nostra subjectivitat hi ha qui troba que conté massa vaivé de personatges i de descripcions massa extenses que han agradat menys. El desenllaç es resol de manera oberta, amb una fina ironia del poder que es manifesta en tot el seu status quo. El sexe, l'engany, formen part de les relacions de domini, ja sigui dins de la parella o en les famílies del barri. Així doncs, l'autora, l'Helena Ferrante, ens deixa en suspens, ens sedueix com a lectores, ens deixa en l'intriga, cosa que ens provoca la curiositat per saber-ne més de les dues protagonistes. Per tant, una manera de satisfer aquesta curiositat és llegir les novel·les que ha escrit a continuació de l'Amiga Genial.
Molt bé, i quin valor li vau donar?
Sí, la nota és de 6,2.
6,2, molt bé. I el següent, el que s'ha llegit el mes de novembre?
Sí, seria La Farista, de Marc Pastor. Bé, les lectores ens hem encandilat amb la relació amorosa dels dos personatges principals i els hem volgut salvar del destí que els depara l'autor. Si al final s'hagués desenvolupat d'una altra manera, amb un final esperançat, però que encara que la novel·la faci l'ullet a un món feliç, el context devora els protagonistes. Destí orwellià, la descripció del relat acurada i alhora densa a l'estil d'un dietari personal és com es redacta. En relació a l'espai hi podem trobar contrast de colors i platges paradisiaques, càlides i al mateix temps d'atmosfera d'aïllament en ambients de paisatge ciutats fredes i gèlides, el paisatge àrid i muntanyós d'una ciutat depauperada per la guerra, metàfora de la infantesa perduda de la Farista. Mons diferents que conflueixen en un punt en comú, la finalitat de la societat de Efremov Strugatsky, de crear nous individus, d'origen devastat, present abduït per un procediment selectiu de la procreació i la criança confortable amb pares falsos, a la recerca de crear éssers a imatge i semblança del programa establert. Lectura de ciència-ficció que ens ha captivat en l'introducció. El nus, punar el gir, i ens ha decebut en la resolució de la trama, del desenllaç. Els viatges en el passat, present i futur no suavitzen la nostra mirada crítica com a lectores i ens fa pensar que hauríem volgut una visualització més acorda amb una evolució humanista i no tan sincopada de l'explotació de l'home per l'home, és a dir, una depredació total de l'ésser humà. Esperem que pel nostre bé comú, pel progrés de la nostra civilització, la maternitat i la paternitat del futur, a la manera de desig i realitat, segueixi dins el procés evolutiu que li és propi, un camí d'harmonia.
I el valor...
La nota li hem posat un 5.
Un 5. Jo voldria felicitar la Rosa perquè ha fet un resum excel·lent. Penseu que aquest és veritat, és que el llibre aquest segon és difícil i és difícil de resumir, està ben escrit, o sigui, el valor de la nota no és tant perquè no estigui ben escrit, sinó de l'opinió personal que ha agradat sí. O no ha agradat
clar,
a cadascú.
Cada opinió és subjectiva i ens pot agradar més o menys,
sí.
Clar.
Però ella capta les opinions doncs, de les, el tombant de 20 persones que estan al club de la lectura i n'ha fet aquest resum que trobo que ho has fet molt bé tant de l'un com de l'altre.
Bé, és agafar l'opinió de cada una de nosaltres i fer una mica de...
Nosaltres des de l'Espluga FM Ràdio, mentre la Rosa vulgui continuar, ho voldrem fer, primera, per animar si hi ha més gent que vol anar al club de lectura, i segona, si hi ha alguna gent que no vol, però a vegades diu, quin llibre vull llegir? Doncs per la nota o pel comentari que ens fa la Rosa cada dues setmanes o quan ens toqui, doncs animar la gent a continuar llegint llibres que a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga n'hi ha molts i de molt bonics, no és així?
Sí, i tant. Tenim uns exemplars magnífics aquí a la nostra biblioteca.
Doncs gràcies, Rosa, per la teva aportació.
Gràcies,
i ens tornem
igualment
a trobar.
Haurem pogut recollir l'aire al seu pas, recórrer el món i sentir el cel a l'abast.
Persones que eduquen, amb Montse Bosch i Filo Ferrer.
I fins aquí, doncs, avui, aquest programa del tercer diumenge de gener, del Persones que eduquen. Esperem que us hagi agradat moltíssim. Us hem acompanyat en Gerard Bosch al control tècnic, la Filo Ferrer, que la tinc aquí al meu costat, la Montse Bosch, i podeu escoltar aquest programa el dimarts a les 12 en diferit, i sempre està penjat a la web de la ràdio. Moltes gràcies per escoltar-nos i esperem que tingueu un diumenge i una setmana ben bonica.
I una bona fira.
Els diumenges a l'Espluga FM Ràdio parlem de persones que eduquen.